És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Com cada dilluns us expliquem coses de Palamós amb l'historiador Gavi Martín. Gavi, molt bona tarda, què tal? Com
bona estem?
Avui és vigília de Nadal, avui és 24 de desembre. No sé si ja estàs, tens preparat ja els àpats i tota la feinada que comporta aquestes dates.
Tot llest, torrons i tot.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ara són dates copioses, són dates d'aquestes que després un fa promeses per l'any vinent. I avui al Coses de Palamós volem parlar d'un tema que ja havíem comentat amb anteriors vegades amb en Gavi, sobre la vinculació de Colom amb les nostres contrades. Havíem parlat de la comtessa de Beatriz Enríquez ja en anteriors edicions del Comtes de Palamós, però no n'havíem aprofundit del tot encara, entre altres coses perquè hi havia uns documents que l'historiador Jaume Aymar havia de presentar. Ara ja estan presentats i ara tornarem a parlar de Cristòfor Colom, també de Palamós, però primer de tot el situarem a Calonge, que sembla ser que hi tenia una vinculació molt gran, no?, al descobridor d'Amèrica.
Sí, ho havien tocat de refiló, precisament pel fet que estàvem a l'espera que es presentés el famós documental de Calonge, i avui podem aprofundir, podem tocar-lo àmpliament, sobretot per la gent que no va tenir la sort de poder acudir allà a la plaça del Castell a veure el documental de Colom i Calonge. Les teories de Jaume Aymar es basen en diferents punts que, si et sembla, irem destapant mica en mica al llarg de la secció d'avui. Ell es basa bàsicament en la idea de que en Cristòfor Colom, també dit Joan Colom, Joan Baptista Colom, Joan Cristòfor Colom, vull dir, té diversos noms, el seu cognom no fou veritable, sinó que es basen de que realment el cognom Colom era un sobrenom. I això ho extreu d'una petita nota de Bartolomé de las Casas, del gran clergue i historiador d'aquell temps, que ens parla de les seves paraules, diu: "Tuvo por sobrenombre Colón, que quiere decir poblador del nuevo, el cual sobrenombre le convino en cuanto por su industria y trabajos fue causa que descubriendo estas gentes infinitas ánimas de ellas mediante la predicación del Evangelio". És a dir, ell manté que no es deia Colom, sinó que se li havia dit Colom, no?, com a sobrenom.
Això, perdona, canviaria una mica les hipòtesis de que els colons se'ls diu colons per Cristòfor Colom, o sigui, seria al revés.
Sí, no té res a veure, vull dir, això, el Colom com a poblador, el fet de rebre aquest sobrenom porta a pensar a Jaume Aymar que va ser realment un jueu convers. Cristòfor Colom va ser inicialment jueu i, com molts d'aquella època, van canviar el seu nom, o el van cristianitzar, o van el seu nom per treure's el cognom hebreu, o un altre cognom que tenien, que pogués tenir reminiscències hebrees. A més, hem de pensar que en aquell temps molts hebreus, molts jueus d'aquí a Catalunya, conversos, van donar suport al descobriment d'Amèrica, econòmicament i logísticament, des de Lluís Sant Àngel, Alfons de la Cavalleria, Lluís i Juana de la Torre, Isaac Abravavent, vull dir, molts jueus van donar suport al descobriment, no? I després hi ha un altre fet significatiu que ell associa amb el món hebreu, amb la idea d'aquest Colom convers, és la data de la partença cap al Nou Món, que es va produir el 2 d'agost de 1492. De fet, ell va sortir la matinada del 3 d'agost, però va demanar que tota la població el dia 2, a les 11 de la nit, ja fos embarcada. Per què? Doncs, mira, la solució que ell apunta és bastant senzilla. De fet, el dia 2 d'agost és dintre del calendari jueu és una data molt important, perquè és un dia de dejuni i aflicció jueva, perquè representava la destrucció del primer temple de Jerusalem per Nabucodonosor i la segona destrucció per Titus. Per tant, per ells ja era un fet important, i després també cal destacar que les naus sembla ser que portaven un intèrpret hebreu. És a dir, per què portaven un intèrpret hebreu les naus que anaven a descobrir el Nou Món? Vull dir, tots aquests fets ajuden a apuntar una mica l'hipòtesi de explica Jaume Aymar, no? La idea d'un Cristòfor Colom jueu convers. Ara bé, si hem parlat bé dels orígens jueus o els possibles orígens jueus de Colom, ara mirem de vincular-lo amb Calonge, com deies. De fet, amb una carta de Colom que envia a Gabriel Sanxís, que era tresorer de la Corona d'Aragó, un any després de la descoberta, el 1493, ell per explicar les dimensions que tenia la illa que va descobrir, l'Espanyola, que la primera illa a la qual va arribar, doncs parla que la circumferència de la illa era més gran que tota Espanya des de Colònia fins a Fontenràbidum. Fontenràbidum és evident que s'atava d'Onda Rivia, no? De Fontenràbia. Però aquest Colònia sembla ser que es referia a Calonge, almenys aquesta és la hipòtesi de Jaume Aymar, atenent a les dimensions de l'illa de l'Espanyola. Per tant, aquí hi ha almenys una primera prova de que hi ha un coneixement de Cristòfor Colom d'aquesta població, de Calonge, i no només això, sinó que l'agafa com a referent per mesurar doncs, aquesta illa, aquesta nova illa descoberta. Però encara n'hi ha més, perquè sembla ser que a Calonge hi havia jueus. No hi havia un call jueu pròpiament, però sí que es troben diferents petites reminiscències de que sobretot el carrer del Càlcul, que té una estructura així bastant tancada, podria ser un carrer segurament poblat per jueus, o trobem la masia de Can Jofre, que és del segle XVI, l'escut de la família Salamó. Ja només cal entendre el nom de Salamó. I també ben a la vora del mar hi havia la Torre Colomina, també relacionava possiblement amb la família Colom. Aquesta relació amb Calonge, aquest historiador l'acaba de lligar, perquè també segons el propi Bartolomé de les Cases, Colom signava com Cristòforos Columbus de terra rubra, és a dir, de terra vermella. Per tant, on és aquesta terra vermella? O per què signava com a terra vermella? Doncs sembla ser que uns de les famílies més importants d'aquells temps a Calonge eren els Rotllan. Rot vol dir vermell i Llan vol dir terra. Per tant, eren la família de la terra vermella. I aquesta família, curiosament, eren jueus conversos. Per tant, tornem a reprendre el tema jueu relacionat amb Cristòfor Colom. Aquesta família tenia el Mas Rotllan, una casa, un pairal important, el Pla de Calonge, que ja apareix, de fet, documentat des del període visigòtic, vull dir, és una família que hi portava ja molts segles vivint aquí. I també el relacionem amb Palamós perquè els Rotllan de Calonge posseïen dos cases al carrer Major de Palamós. Al carrer Major de Palamós es tenien propietats també aquesta família Rotllan, possibles jueus conversos de Calonge. I després un fet també que és molt evident és que quan Cristòfor Colom va tornar del seu viatge a les Índies, sembla ser que es va allotjar a la masia de Can Portons, que era Badalona, que ell en certa manera deia que era casa seva. En aquell temps, el 1493, aquell mas pertanyia a la família Rotllan de Girona. Per tant, potser això acabaria d'entendre una mica la relació de Cristòfor Colom amb Calonge, la suposada relació amb Calonge.
O sigui, l'hem vinculat amb aquest origen jueu i ara l'hem situat a Calonge amb aquesta també possible vinculació amb la família Rotllan. I després també hi ha altres hipòtesis com la seva etapa de cursari, diguem, no? Durant la Guerra Civil Catalana.
Exacte. Fins ara l'hem vinculat amb Calonge i ara veurem quins lligams podia tenir amb Palamós. De fet, sabem que Cristòfor Colom va participar de manera viva i activa a la Guerra Civil Catalana, que es va esdevenir entre 1462 i 1472. Era un conflicte entre remences que eren lleials a un rei que era Joan II i la Generalitat, que per altra banda volia un altre pretendent, un altre rei, que primer va oferir la corona a Enric IV, després a Pere IV a Portugal i finalment fins i tot a Reiner d'Anjou. No? Doncs Cristòfor Colom va lluitar a favor de la Generalitat. Va ser un corsari que devia arribar a Palamós, perquè Palamós era un port partidari de la Generalitat. Mentre que Calonge, fixeu-vos només la proximitat, era reialista, era favorable a Joan II. Vull dir, a vegades dues viles molt properes es poden trobar enfrontades amb qüestions polítiques. Bueno, segurament, més d'una vegada, Cristòfor Colom devia fer parada a Palamós per avitollar-se i guerrejar, no? I igual que també apareixen documents d'un Vicent Eanes Pinzón, que també va ser corsari, i troben documents de la zona de, també a la zona de Barcelona, que actuant com a corsari. El que no queda tan clar és si aquest Vicent Eanes Pinzón és el mateix que després va acompanyar Cristòfor Colom, els germans Pinzón, que va acompanyar a Colom en la descoberta del Nou Món, però si més no hi ha un document que parla de la presència d'aquest portuguès amb aquest nom. La relació s'estreta molt més quan tenim en compte, que ja havíem fet un apunt en un anterior programa, que possiblement la comtessa de Palamós, Beatriu Enríquez, hagués estat amant de Cristòfor Colom abans de ser comtessa de Palamós i abans de contraure matrimoni amb Galcerà de Requesens. Per tant, vull dir, el vincle amb Palamós ja no només és militar o purament logístic, sinó sí, podria ser fins i tot sentimental.
A més, si és Beatriz Enríquez, que això també ho vam debatre en aquell programa, també hi va tenir un fill, no? A més, vull dir...
Va tenir un fill, sí, i després, bueno, el misteri que dèiem de Beatriz d'Enríquez, que també s'atribueix que podia ser diverses Beatriz d'Enríquez, entre elles fins i tot filla de la reina Joana Enríquez, que es va refugiar a la Força de Girona amb el seu fill Ferran i que també era protegida per les famílies converses jueves. Vull dir que tot una mica tot lliga entorn del món jueu de l'època. Un altre jueu, un altre convers jueu, diguem, que va viure a Palamós, prou important, va ser Fra Damià Marruf, que aquest senyor era l'ermità de Nostra Senyora de Gràcia, de la capella que hi havia a Sa Punta. Aquest senyor era de l'ordre de Sant Jeroni de la Murtra. Sant Jeroni de la Murtra va ser el monestir que va, tant punt va arribar del Nou Món Cristòfor Colom, i va acudir per trobar-se amb els Reis Catòlics. Per tant, hi havia, Palamós també mantenia un contacte important amb aquest monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Tan important que el mestre de cases i escultor que va ser Tomàs Barça, que va ser el que va construir l'església de Santa Maria de Palamós, doncs sembla que va tenir una mena de vincle amb aquest Damià Marruf, aquest frare de Sant Jeroni de la Murtra, i aquest senyor se'l va emportar per efectuar l'ampliació del temple de Sant Jeroni de la Murtra i construir l'última ala del claustre. I tu diràs, i quina vinculació té això amb Colom? Doncs mira, fixa't, molta, perquè en una de les mènsules d'aquest claustre hi ha un retrat que es diu que és el retrat de Cristòfor Colom, i sembla ser que aquest va ser fet per Tomàs Barça, aquest escultor que va estar aquí a Palamós. I aquesta mènsula del claustre, Jaume Aymar la compara amb poder un dels primers quadres que es diu que es va fer de Cristòfor Colom i que és el que molts historiadors diuen que té més relació amb el retrat, amb les faccions reals que tenia el personatge. Que és una pintura de Sebastiano del Piombo, feta el 1531, i sembla ser, si comparem la mènsula aquesta tallada a Sant Jeroni de la Murtra, feta per Tomàs Barça, amb el quadre aquest, hi ha força semblança. Per tant, mica en mica veiem aquestes connexions palamosines també amb la història del descobriment d'Amèrica.
Una hipòtesi que també podria ser que el port de Palos, que molta gent doncs el vincula amb Pals, no sigui ni Palos ni Pals, sinó que sigui Palamós.
El punt de partença és una altra de les grans discussions. Hi ha gent que sosté que va ser a Pals, a la vila veïna d'aquí, i Jaume Aymar, l'historiador, ell parla de que realment Palos podria ser una contracció, una mena de còpoda de la paraula Palamós. De fet, si anem a mirar mapes antics, trobarem que el Palamós ja apareix fins i tot en el mapa de Sebastià Cabot de 1544, apareix escrit com a Pals. No apareix Pals o Palo, no sabem si l'última es pot interpretar com una S o com una O, però de fet no apareix com a Palamós, sinó que veiem que Barcelona, Tarragona apareix com a Tara, Barcelona apareix com a Barna, i després Palamós apareix com a Palo. Era habitual, això es feia, era habitual trobar-ho en mapes antics perquè eren contraccions que permetien fer les lletres o les paraules més curtes i així es podies inquibir més informació en el mapa, o deixar espais blancs i no acabar atapeint i que no es veiés el mapa. Però és que amb mapes fins i tot del segle XVI, XVII, trobem que Palamós apareix com a, Palmos, com a Palamós, com a Palamo, com a Palos, hi ha diferents versions, vull dir, no sempre apareix el nom sencer. Per tant, Jaume Aymar manté que, a veure, si realment havia de sortir d'algun port d'aquí, no podia ser mai el de Pals, perquè no tenia cap mena d'infraestructura. Allò era només un embarcadero arran de platja. En canvi, aquí a Palamós havia estat un port reial, en aquell temps havia passat a ser port comtal, però que mantenia tota l'estructura d'un port reial. Per tant, tot en quant a avituallament, tot per preparar les galeres, realment era un port dels més ben preparats a Catalunya del seu temps com a punt de partença. Per tant, aquest historiador manté que la sortida de Cristòfor Colom, si havia de sortir de l'Empordà, no podia ser de Pals, sinó que havia de ser de Palamós.
I tenia certa lògica, doncs, si Calonge podia haver sigut una de les seves residències, doncs que hagués sortit de Palamós, no?, que hagués triat aquest port. Ara, però, agafem-nos forts, perquè si ja l'hem vinculat amb Palamós i Calonge, anem a agafar una de les coses que l'anterior programa no vam poder aprofundir del tot, però que també doncs pot crear una nova hipòtesi de que Cristòfor Colom estigui vinculat amb Palamós, perquè hi ha una inscripció i d'això en parlarem ara detingudament amb en Gavi Martín. Explica'ns-ho.
Mira, de fet, el 1956 va aparèixer una curiosa notícia a la Proa. De fet, era una pàgina que parlava generalment de pedres de Palamós, però feia esment que el carrer Tauler Servià, la casa, el número 5, aquesta casa, penso que ara actualment hi ha una botiga de cabells o de temes relacionats amb la perruqueria i els cabells, doncs hi van trobar els propietaris, al fer reforma a la botiga, hi van trobar una inscripció bastant sorprenent, que posava Cristòfor Colom 1525. Sembla ser que al trobar aquesta inscripció, la gent d'allà es va, a part de sorprendre's, es va espantar una mica, perquè sembla ser que hi havia imminent la visita de Fraga Iribarne, que en aquell temps no sé si era ministre, i es veu que acostumava a visitar les botigues, i aquesta gent temerosa va pensar, a veure, si això s'arriba a descobrir, ens poden prendre la botiga, i sembla que van córrer, no sabem si a tapar-la, si a arrencar-la, no sabem exactament què ha passat amb aquesta inscripció. En aquells temps, en aquesta casa hi vivia una família, avui en dia, que encara és viva, el que passa ja no és propietària, viu en un altre lloc, i l'historiador Jaume Aymar va contactar amb aquesta família, va contactar amb un tal Enric Fuixenc, que en aquell temps vivien aquí, i li va comentar el tema de la inscripció i on es trobava la inscripció i on la podien trobar i de què es tractava per tenir més informació. Curiosament, aquesta família o aquest personatge li va explicar al Jaume Aymar que, a veure, que ell no podia comentar res d'això perquè havien fet un pacte de família, era un secret de família, i s'havien proposat no parlar mai més d'aquesta inscripció ni donar cap mena d'informació d'aquesta inscripció. Bé, si ja és prou curiosa aquesta inscripció, ho és molt més aquesta resposta, perquè encara, diguem, creixenta molt més el misteri, no? I aquesta mena de secret de família, i sobretot amb aquest Colom. A veure, amb això no volem dir que el Cristòfor Colom 1525 que hi havia allà gravat doncs fos necessàriament el Cristòfor Colom del qual estem parlant. Per cert, parlem que de Jordi Pujols avui en dia n'hi ha molts a Catalunya. D'aquell temps, de Cristòfor Coloms, m'imagino que també. El que passa que no deixa de generar un dubte curiós entorn d'aquesta figura, i més tenint en compte que si revisem qui tenia aquella casa en aquell temps, veurem que també possiblement es tractava d'un jueu convers. És a dir, sabem que allà en cap moment Cristòfor Colom no va tenir mai la propietat d'aquesta casa, però podria ser que aquest jueu convers en un moment determinat hagués llogat la casa a un Colom corsari que va passar uns anys aquí a Palamós o que va estar aquí a Palamós. Sí, bé, d'hipòtesi en podem fer moltes. Podria ser també que aquest Colom, Cristòfor Colom, que va estar aquí a Palamós de corsari o del que sigui, doncs després va ser conegut per ser el descobridor del nou món? Segurament. Podria ser que després, el 1525, un any després de la descoberta, els propietaris de la casa decidissin, a manera d'homenatge, deixar-hi constància gravant el nom de Cristòfor Colom i la data, per recordar-se de que en un moment determinat aquell personatge va residir un temps en allà o va estar un temps en allà. També, com veus, al final acabem la secció amb moltes especulacions i moltes preguntes obertes, però bueno, crec que hem donat una visió bastant global del que Jaume Aymar, historiador, doncs, vincula, no? O els diferents trets que ajuden a vincular la figura de Cristòfor Colom tant amb Calonge com amb Palamós.
Sí, Cristòfor Colom és una figura enigmàtica que desperta moltes hipòtesis, però en tot cas avui el que hem fet és, si més no, aquest trencaclosques, posar-li una mica de sentit. Serà o no serà Cristòfor Colom el que va descobrir Amèrica, però en tot cas doncs, té força lògica des del seu possible origen jueu a la seva etapa de cursari, la seva vinculació amb la família Rutllant i aquesta doncs, també inscripció curiosa que, si més no, pot dir que un tal Cristòfor Colom va estar doncs, en aquelles dates a Palamós, en aquella casa. No?
És el que ens agradaria saber.
Exacte. Aquest és el regal que us hem fet per Nadal, avui que és 24 de desembre. I des d'aquí també acomiadem en Gavi Martín, l'historiador que ens acompanya cada dilluns al Coses de Palamós. L'acomiadem en l'any 2012, perquè aquest és l'últim programa de l'any, però ens retrobarem l'any que ve. Gavi, moltes gràcies per tot. Fins l'any que ve i molt bon Nadal.
I bon Nadal a tothom també.